10:34 del matí. Com ja us avançàvem fa uns minuts, tenim aquí el nostre convidat Ferran Ayisa, historiador, sobretot coneixedor de història de Catalunya i també de la història de Barcelona. Molt bon dia, Ferran.
Bon dia.
No és el primer dia que ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat en anteriors ocasions per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per parlar del seu darrer llibre, Montjuïc, la muntanya del poble, però ens avançava que té més novetats, en aquest cas un llibre, un recull de llibre de poemes bilingüe que nosaltres no teníem coneixença fins a dia d'avui. Ara la tenim i ens ho apuntem a la llista de temes per fer. També és notícia el seu llibre avui al diari El Punt, que hi dedica tota una pàgina per parlar-ne. Eva, què ens pots explicar de Ferran Ayisa?
Doncs, com molt bé deies, Alba, el Ferran és historiador, poeta, especialista en història de Barcelona, perquè, per exemple, ha publicat una història de Barcelona a Ateneu Enciclopèdic Popular 1902-1999, del qual va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d'Història l'any 2000, però també ha publicat altres obres com El laberint roig, Víctor Colomer i Joaquim Maurín, Mestres i revolucionaris, La cultura anarquista a Catalunya, La internacional, El naixement de la cultura obrera, i més recentment va passar pel programa per presentar Barcelona Balla, però avui està aquí, doncs, per Montjuïc, la muntanya del poble, que l'ha publicat amb l'editorial Basa i l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Què hem de dir, Eva, que tu ets especialment fan d'aquesta muntanya de Montjuïc, i a petició teva i d'aquest llibre que ens feien arribar de Ferran Ayisa, faràs tu l'entrevista amb aquesta sintonia per l'amor a aquesta muntanya.
Moltíssimes gràcies perquè em vau donar aquesta oportunitat. Ferran, miràvem entre les teves publicacions, els teus estudis, de fet ja has passat pel programa altres ocasions, i pensem, quina tasca més laboriosa cadascun dels teus llibres, per exemple aquest que parlàvem de l'Ateneu Enciclopèdic, que on abarques un període tan llarg de 97 anys, suposo que cada tasca, cada recerca per fer un llibre és... Suposo que hi passes anys i temps i inverteixes força estona.
Bé, per fer un llibre, naturalment, porta el seu temps de recerca als arxius, també va llogar molts llibres, buscar molta informació, i a vegades, doncs, per exemple, si l'Ateneu Enciclopèdic encara quedava alguna persona viva de l'època històrica, intentar parlar amb ells, i tot això va servir, doncs, per fer aquest llibre, no? Igual com altres, no? Vull dir que, en principi, la feina d'un llibre sempre és la mateixa: preparar, fer una sistematització del que busques i després fer una síntesi de tot el que has trobat, perquè normalment trobes molt més del que després publiques, perquè si no serien ja enciclopèdies de cada un dels llibres, no?
Trobes més del que tenies pensat que parlaries al llibre, no?
Sí, sí, a vegades doncs, tens
I
que
penses,
anar...
I penses, ara això ho he de posar.
Ho tens que posar o retallar, no?, a vegades, perquè, clar, la mateixa editorial et diu, escolta, que no pots anar més lluny, no?, d'aquí, que les pàgines són aquestes i no podem publicar més.
Parlem de Montjuïc, la muntanya del poble, perquè dius en una de les frases del llibre que no entenc com no l'has posat més endavant, aquesta frase, perquè dius: Montjuïc és amable, ferotge, domèstica, salvatge, una muntanya oberta als quatre vents. Per què ho dius, això?
Bé, perquè és el que ha estat la muntanya, no? Ha estat de tot, la muntanya, doncs és, en principi la muntanya només és que és una sèrie de geogràfica, no?, diríem, podríem dir, que en aquest cas ha tingut uns usos al pas del temps i ha tingut de tot, no? Ha tingut un castell que ha sigut un repressor de la ciutat, perquè des d'allí s'ha bombardejat Barcelona, o han tancat a molta gent, no?, pel seu pensament, i han anat a parar aquest castell, a les masmorres, s'ha afusellat. Per un altre cantó, doncs, és un lloc que...
Ha estat testimoni de molts dels esdeveniments de la història de Catalunya, tant la recent com la més antiga.
Sí, sí, doncs ha sigut un referent d'aquesta història. Després hi ha coses més amables, com ha estat, per exemple, doncs, els berenadors, els valls que hi havia a la muntanya, les fontades, o, per exemple, també, doncs, el parc d'atraccions, que hi ha molta gent que encara té molt record d'aquell parc d'atraccions que va haver a Montjuïc i que, bueno, fa uns anys va desaparèixer, que tenia el seu, diríem, el seu auditori, que venien artistes de primera fila, i que gairebé, doncs, pagant una entrada al parc, tenies dret a veure, doncs, el Serrat, o los Bravos, o qui li agradés Lola Flores, doncs Lola Flores hi sortia, no? O Carmen Sevilla, vull dir que havia de tot, no?
El Ferran s'adalentava una mica de les preguntes que li anàvem a fer, perquè has dividit el llibre en capítols, en 20 capítols, cadascun d'ells els dediques, doncs, a aquelles funcions, papers que ha fet aquesta muntanya a Barcelona, i, doncs, si et sembla, et preguntarem una mica per ells, tal com estaves explicant ara una mica per sobre. El primer de tots que has destacat, i et volia preguntar per aquest també, que és Montjuïc com a punt estratègic i militar, que des de 1714, amb aquesta destrucció del castell, el 1716 el van tornar a reconstruir, però també, com tu deies, un lloc de repressió, tortura, mort, aquest també una fotografia que adjuntes en el llibre, un cartell de la revista Blanca que posa en portada Montjuïc, malditos seis asesinos, o també a l'època franquista, on s'hi van fer desfilades de les joventudes de Franco. Vull dir, aquest paper, que a més en aquests capítols tu els titules La cara fosca de Montjuïc i el seu castell maleït.
Sí, el castell maleït ja era un tema anomenat ja des d'abans de primers de segle, gairebé, no? Ja era el castell maleït i hi havia molta intenció fins i tot de molta gent d'enderrocar-lo, fins i tot quan es recupera per la ciutat ja la premsa en debats als anys 30, ja quan hi ha la primera entrega, no? La primera jurament a la ciutat, hi ha gent que prefereix enderrocar aquell castell perquè porta mals records. Després,
encara potser a dia d'avui l'imaginari de la gent potser més gran té aquesta imatge del castell de Montjuïc de mal record.
Potser ara la gent tan gran, ara potser sí,
seguien molt grans,
però no tant, però... Jo crec que durant fins la Guerra Civil sí, perquè clar, molta gent havia patit allí tortura o havia anat a la presó i tot això doncs, portava mals records i deien el tenim que enderrocar. Altres no, el van voler convertir als anys 30 en un museu contra la guerra, que és el que van fer, bueno, van intentar-ho fer per passar per venir la Guerra Civil i ja no es va fer, no? I clar, però sempre ha sigut una idea aquesta, no?, de que recuperar el castell per convertir-lo en un centre de pau, no?, més que de guerra. I és el que teòricament és ara, no?
També fas, de Montjuïc parles, com aquesta cara més amable, que també ha sigut un gran espai d'esbarjo pels barcelonins. Fas un repàs històric per aquests usos més lligats a l'oci que han fet a les muntanyes, a la muntanya, per exemple. M'ha fet molta gràcia el cas de les fonts, i tu, jo no ho sabia, i llegint el llibre, expliques l'origen de la cançó de Baixant de la Font del Gat. Però això com a anècdota, però la importància sí, sí, de les fonts, que la gent de Barcelona anava allà a berenar els caps de setmana, anava a fer allò pícnic, que en diuen.
Sí, diuen pícnic ara, van dir enfontades, que anaven a una font, i en la font normalment pues, havia, a vegades també posaven un petit baret, un quiosco, més que un bar, que venien donaven també anissos i coses així, o xarops, al costat de l'aigua, no? I que això, la gent a mi es portava pues, el menjar allí i podia pues, dinar o sopar, si era l'estiu, o el cap de setmana, sobretot, com la gent no sortia fora, no hi havia cotxes, no hi havia res, però la gent anava a la muntanya.
I també dius que és un lloc perquè dins les muralles de Barcelona l'ambient estava carregat i era una manera d'anar a respirar aire fresc, no?
Sí,
a Montjuïc?
Però això ja seria el segle XIX, clar. El segle XIX, que és quan 1854 van començar a enderrocar les muralles. Abans, clar, van de l'enderrocament de les muralles, la ciutat quedava molt atapeïda i qui podia, clar, s'escapava cap a la muntanya. Però no era tan popular com va ser en el segle XX, no? Crec que jo, l'inici del segle XX va ser més popular a nivell, en el sentit aquest d'anar la gent en massa. Al principi, fins i tot, el que anava molt era la burgesia, aristòcrates que havien muntat allí algunes casetes, alguns palaus, tot això va desaparèixer també, no? I després va ser la classe treballadora, la classe popular que van descobrir la muntanya i quan començar a anar-hi, no? Sobretot les fonts dels Tres Pins, el de la Conna, el de la Font del Gat, i a l'entorn d'aquest ambient pues, es va crear tot aquest paradís, diríem, de tipus arcaic, no? Arcàdia, que dèiem, una Arcàdia feliç, allí que la gent pues, podia passar els diumenges tranquil·lament.
A dia d'avui s'ha perdut una mica aquest encant per l'oci a Montjuïc, dels barcelonins?
Bé, és diferent, no té res a veure amb aquella època. Ara s'està intentant recuperar d'una altra manera, s'ha hagut això del pícnic aquest musical que n'hi ha, no, el tecnopícnic, no sé com li diuen.
El pícnic electrònic,
no? Això. Piro, sí.
No sé, el piromusical?
El piromusical és el que fan per la
Mercè.
Em refereixo que ara, per exemple, n'hi havia el parc d'atraccions, que ara són els jardins Joan Brossa, allí fan un tecnopícnic d'aquests, no?, en què fan música tecno.
Em sona, tecno. Pel sonar, o així.
No, fan no? Els estius, cada, sobretot els caps de setmana.
Cada diumenge ens apunta des del control tècnic.
Dissabte o diumenge ho fan allí. I llavors va pujar la gent, sobretot en família, fan d'una manera perquè sigui en família, poden fer un pícnic i escolten música. Normalment és una música tecno, d'aquestes més, una miqueta més. I llavors pujant gent jove, sobretot. I després també han tornat a posar taules en alguns espais, i el que puja molt són gent immigrants sud-americans i d'altres espais, sobretot sud-americans, que pugen a la muntanya, o sigui, igual com abans havia immigrants d'Andalusia o d'altres llocs, també catalans, no? Però que també anaven, ara són gent de millor del Perú o d'Equador o de Bolívia, que ocupen també aquest espai de Montjuïc, no?
Recuperar aquesta essència de la muntanya, de reunir la família i sí. Passar un cap de setmana agradable a l'aire lliure.
Com mínim el diumenge o el dissabte.
Bueno, parlàvem del pícnic, però també a l'estiu, al cinema La Fresca, que hi ha Montjuïc d'aquest que t'hi portes tu la teva gandula, és molt famós i es coneix. Això es fa cap allà el juny-juliol, no?
Sí, fan també l'estiu, no sé si fan cap allà a la zona del castell, fan el cinema La Fresca.
La muntanya també ha estat un medi de vida. Parlàvem de la burgesia, si havia fet algunes casetes, després van venir els obrers, amb aquesta filosofia de Macià, que deia caseta i hortet. I efectivament, molta gent s'hi va anar cap allà i tenia la seva caseta i el seu hortet.
Sí, és una cosa molt desconeguda de Montjuïc, perquè gairebé va ser parcel·lada, gairebé una gran part de Montjuïc estava parcel·lada. Hi havia fins i tot una societat d'hortolans que tenien les seves publicacions, que van crear una sèrie de cases barates al voltant de Montjuïc, unes projectades, algunes es van arribar a realitzar, i que aquesta gent doncs, va crear tot un ambient també dins de la muntanya, en què tenien normalment, dintre de cada parcel·la d'aquestes, hi havia una figuera, una parra, i hi havia una tomaquera i coses, tenien un petit hort, no?
Però els pobres, els terrenys no eren seus, no eren arrendataris o molts eren de la Junta de l'Exposició, no? Aquests terrenys, expliques?
La Junta de l'Exposició és que després es va anar comprant. Però en principi eren, sobretot eren, els terrenys sempre són d'algú, no? I ens els arrendaven o a vegades s'ocupaven, però normalment s'arrendaven a senyors que tenien aquest terreny, no? Senyors de Barcelona, burgesos que havien comprat la muntanya, perquè la muntanya l'havien venut gairebé sencera, i es pagaven un lloguer un arrendatari, no? Eren arrendataris. I després la Junta de l'Exposició va anar comprant tots aquests terrenys. El que passa que durant molts anys, mentre no començaven les obres, van estar ocupats pels agricultors hortolans, no? I fins i tot quan ja van fer l'Exposició Universal va quedar una part de la muntanya que encara hi havia horts, i això va durar fins a, jo crec que a l'inici, fins a la postguerra, no? La postguerra es va anar tancant. Jo encara he arribat a veure quan era petit pues, algun hort d'aquests, perquè jo he viscut per allà baix sempre, i llavors hi anava molt a la muntanya, i la meva àvia em portava a l'hort d'un cuiner d'un hotel de Barcelona on ella treballava, que tenia un hort, que tenia una figuera, i anàvem a vegades a passar el diumenge allà, que estava molt bé, perquè era molt fresc, i la gent allà però estava molt bé, tenia una seva taula, les seves cosetes, feien allà una costellada, feien una paella, feien coses, vull dir que passaven el dia, continuaven passant el dia a la muntanya.
Ja era poc.
Això, ja estic parlant dels anys 60 encara, principi dels 60.
Encara en quedaven, doncs, els principis dels 60.
Sí.
Parlàvem, fèiem així com una mica la línia del temps, parlàvem de Macià, aquests hortets, però arribem a principis del segle i el 1913 els regidors de l'Ajuntament, Francesc Cambó, Puig i Cadafalch i Joan Piquipont, promouen el projecte d'urbanització dels terrenys de Montjuïc, i tot i que hem dit, ens ha explicat que fins als anys 60 encara hi havia alguns horts, podríem dir, doncs, adeu a aquests terrenys, cultius i aspecte de la muntanya que s'havia conegut fins al moment?
Sí, sí.
Una revolució.
A partir de que comença a domesticar la muntanya, que és urbanitzar-la, doncs es va avançant i es va enderrocant tot el que era salvatge, no, diríem, o ja fossin horts, ja fossin camps de... Perquè havia també una zona, la part que dona la part, diríem, de la zona franca, no?, per entendre'ns. En aquella zona hi havia camps de blat, o sigui que hi havia masies, tot això pues, va durar bastant, però també es va anar enderrocant perquè aquesta zona s'ha anat domesticant més tard. En principi això va durar fins més temps, no? Però la part central, que és on està la Reina Cristina, tot el que és l'Exposició Universal, pues, clar, tota aquesta zona va quedar bastant aviat organitzada, no?
Tot i així, el 1909 ja es va obrir al públic els Jardins Laribal, no?
Els Jardins Laribal era la finca d'un burgès català, el Josep Laribal, que havia comprat tota aquesta finca, s'havia fet una casa d'estiueig, no?, que anava a estiueixar aquí, i llavors l'Ajuntament li va comprar tots aquests terrenys, que és una part on està l'Escola del Bosc, on està la Joan Miró, i tot el que baixa fins a la Font del Gat, no? De la Font del Gat cap amunt eren els jardins Laribal.
Uns jardins molt romàntics, per
sí,
cert.
Sí, que encara existeixen, eh?
Molt macos són.
Els han tornat a arreglar i tal.
Altres projectes que es van dur a terme a principi de segle van ser la transformació de la muntanya i un altre que recentment s'ha recuperat, no sé si saps per on vull anar, i que ha aixecat polèmica perquè el 1920 es van construir les quatre columnes de Puig i Cadafalch que van desaparèixer durant el franquisme i que l'any 2011 es van tornar a posar i que han tingut molts detractors, sí. Entre els quals jo m'incloeixo, perquè jo crec, Ferran, es perd una vista molt maca que hi havia abans. És una pena que aquestes columnes es destruïssin pel motiu pel qual es van destruir, però crec que ara, no sé, vostè què en pensa?
Bé, les columnes les va destruir Primo de Rivera, no el franquisme.
Perdó.
Va ser abans. Però Primo de Rivera ho va dir pel mateix motiu que has dit tu. El que passa que, clar, se li ha donat el valor polític de que va ser contra les quatre barres catalanes. Però ell va dir que molestava la vista de la imatge. I va dir, això més val enderrocar-ho. Passa que no ho va posar en un altre lloc ni ho va canviar. Vull dir que ho van enderrocar en un moment que la dictadura de Primo Rivera pues, estava carregant tot el que era el catalanisme i tot el que havia estat l'avanç social a Catalunya.
I què en pensa Ferran Aïsa? Que va ser per la vista o va ser pel símbol?
Home, la dictadura són dictadures. Llavors, poden dir el que creï inconvenient, això ho va dir Primo de Rivera, diu que va ser un dia que sortia del Farolillo Rojo, que està al poble espanyol, que també en parlo en el llibre, que va ser un local molt important que havia al poble espanyol, i sortint amb els seus camarades del partit, que era, bueno, del partit, i era el president del govern, el general, no? Era un general que demanaven al directori militar. Va veure aquella vista i diu, esto molesta la vista, hay que derribarlo. Clar, no sé si molestava perquè eren les quatre columnes, les quatre barres, o perquè realment li molestava. Això ja.
Per si de cas les hem tornat a posar.
Sí, s'han tornat a posar no fa gaire, no?
Sí, mira, ho discutíem aquest matí a la redacció, perquè jo pensava que era des de feia més temps, els companys que viuen a Barcelona i són d'aquí...
No, vam anar-hi nosaltres.
Deien que no feia tant, i hem vist que era de finals de l'any 2011, sí, o sigui que fa ara 3 anys.
Sí, per cert, vam anar-hi, perquè moltes de les fotografies que hi ha en el llibre l'ha fet la May Vidal, la meva companya, que vam anar... Moltes llibres, però May Vidal, pues,
sí, que ens acompanya doncs, a l'estudi
que ens acompanya avui, aquí, encara que no dic res. Doncs ella va fer moltes de les fotografies i precisament aquell dia vam anar-hi a la inauguració i que estava l'alcalde, sembla que també hi havia el Mas, també hi era el president de la Generalitat, el Jordi Hereu, que era el president.
Precisament jo hi tinc aquí
l'alcalde de Barcelona.
Un apunt de quan s'estaven fent el 1920. Em vaig marcar la pàgina sí, sí. Perquè ho vaig trobar...
És que fins i tot les van fer abans de que construir gairebé res més. El primer que van fer van ser les quatre columnes i després van anar fent la resta, que no estava feta ni la font, ni el palau, ni res.
Sí, podem veure el que ara seria el Caixa Fòrum, no? Aquesta fàbrica tèxtil.
Que era la fàbrica Casa Ramona, de primer de segle, i que quan va tenir després usos militars durant molts anys.
Llavors arriba l'exposició internacional del 1929, i no ho sé si ho podem dir això, però va ser com la inauguració del Montjuïc que coneixem ara a grans trets, perquè sempre doncs, s'han produït canvis, però seria el moment en què Montjuïc allò brilla... pel seu esplendor, tal com el coneixem ara, així una mica...
És gairebé més o menys el que... Després ha hagut la renovació per als Jocs Olímpics, però fins ja aleshores gairebé era el màxim que s'havia fet, no? Tots els pavellons...
El pavelló de Mies van der Rohe, potser que és el més significatiu.
Hi ha altres que van enderrocar, perquè es van fer només per la fira aquesta. I aquest també l'havien enderrocat i el van tornar a reconstruir.
Exacte.
O sigui que el van reconstruir tampoc no fa molt.
Jo no ho sé, Ferran, volia preguntar-li, va ser un regal d'Alemanya aquest pavelló? Per això es va quedar aquí o no?
No, és que el van construir i el van enderrocar.
I el van tornar a construir.
L'han tornat a construir ara, fa uns anys, Fa uns anys, perquè vam veure aquest, que era una cosa interessant, aquest de la Bauhaus, no? un treball un arquitectònic d'un element important de la Bauhaus, i l'han tornat a reconstruir. En aquell moment no se li va donar importància gairebé a res, i tot igual que construïen, perquè ho feien servir per altres espais. O sigui, el que realment coneixem és això, no? el que és el Palau Nacional, les fonts de Boïgues, tots la plaça Univers... que va ser durant molt temps la fira un dels seus punts importants pel poble, per la gent del poble o de Barcelona, de la ciutat, o de Catalunya, que venia, era la plaça de l'Univers, que és on havia tots els llocs de parada, de productes per prendre, o sigui, per consumir, no? Allí, per exemple, es donava a conèixer, doncs, una marca de begudes, o la salchicha Frankfurt, que no, aquí no s'havia menjat mai, com ara arriben les hamburgueses, però i allí era el primer lloc que tu podies prendre amb aquest tipus així, un hot dog, que deien, no? I clar, eren coses realment que arribaven allí, no?
El pavelló Mies Van der Rohe, que dèiem que va ser reconstruït, va ser just fa 25 anys, el 1989.
Sabia, l'any no ho sabia, però
aquesta reconstrucció,
no me'n recordava, millor dit.
També nosaltres tampoc, aquí ho hem consultat, que internet és una font d'informació.
Igual ho dic també, però
jo sempre l'he vist allà, a diferència de les columnes,
clar,
que
25 anys ja...
És més recent.
No hem arribat.
Però jo sé que no hi era abans.
Després de l'exposició, un dels altres períodes d'esplendor de la muntanya és, efectivament, els Jocs Olímpics del 92. Per què es va triar aquest emplaçament en particular, tot i que ja hi havia el, diguéssim, l'estadi, perquè es veuen a fotografies que l'estadi ja s'havia utilitzat per fer desfilades de les joventuts franquistes, però també es va haver de construir un munt d'equipaments més.
Sí, l'estadi és de l'època de la primera, de l'exposició internacional, que van fer l'estadi de Montjuïc, que havien fet la piscina municipal, havien creat aquests equipaments.
Són ara les Picornell, aquestes?
La municipal són... és on estan allò que es llançaven de Palanca. L'altra és la que hi ha més cap a Miramar, davant del que havia estat ara que està la Jardín Brossa, allí estava la piscina municipal, és aquella. Després hi ha la Picornell, que també és municipal, però no és en aquest nom. Llavors, la que sí que existia era aquella piscina i l'estadi. I llavors el que es va fer, es va voler recuperar l'estratègia de la muntanya, en gran part, per la seva grandiositat, la vista que hi havia des d'allí. L'estadi es va refer de nou, no?, perquè van guardar la façana, però l'altre van arreglar, i van crear tota l'anella olímpica, que l'anella olímpica la van construir a la zona que ocupava els camps de futbol i l'estació esportiva de Falange espanyola, o aquest del Frente de Juventudes, que va estar molts anys, que havien dos o tres camps de futbol, pistes de bàsquet, zona de pícnic, i ocupava tot el que és l'anella olímpica actual. Llavors, en tota aquesta zona van fer el d'allò.
Podríem estar hores i hores parlant de Montjuïc, d'aquest llibre de Ferran Ahisa, amb una edició esplèndida per el text i també per les fotografies, un llibre d'aquells que es poden guardar a la biblioteca de casa durant molt temps. Ferran, si et sembla, per acabar, ens pots fer 5 cèntims d'aquest llibre que ens portaves avui a l'estudi, del Balades dels temps difícils, que et convidarem pròximament per parlar-ne.
Bé, és un llibre que va ser una proposta feta per un editor molt, jo crec que molt entusiasta, que es diu Xema de Quintana, que té l'editorial Amargor, a un poble de Madrid. I llavors em va proposar de fer una antologia, perquè ja em va veure recitar... Va veure els meus poemes. Un dia que vaig anar, em van convidar a fer una lectura poètica a Moguer, a la Fundació Juan Ramón Jiménez. Ella estava allí i em va dir, mira, m'agradaria publicar tus poemes, tal. I jo vaig dir, bueno, pues fem una antologia. Diu, no, però jo els publicaré en català i castellano. Ah, vale. I llavors ella ha agafat...
Una antologia bilingüe.
Una bilingüe gairebé de tota l'obra, una gran part inèdita, perquè hi ha una part que sí que està publicada, com el llibre de la Rambla del Raval, uns poemes d'aquí... o d'altres, i hi ha una altra gran part que és inèdita, i que estan traduïda. Entre elles, uns poemes que es diu d'un llibre que tinc inèdit, que es diu Sant Cugat Suite.
Exacte, això és el que et volia preguntar. També surt Sant Cugat a Balada del temps difícil.
Sí, sí.
Dos poemes trobem de Sant Cugat?
En aquí n'hi ha dos poemes del llibre, que és inèdit total, eh?
Ferran Ahisa, moltes gràcies una vegada més per acompanyar-nos al Sant Cugat a Fons. Un plaer poder parlar amb tu d'història i també de poesia.
Molt bé, gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a Fons a www.cugat.cat/ràdio.